Ni puta idea.
El podcast de 5 ignorants. L'espai per parlar de tot allò que no ens expliquen.
I del que ningú té ni puta idea.
Gent, sabeu què?
Què?
Que no tinc ni puta idea.
De què?
De les realitats trans.
Benvingudes a un nou programa.
El primer programa...
Sí, tens raó, Guillem. Ens estem desbrigant en això dels podcasts.
Bé, sí, però tot sortirà superbé. Avui, a Ni puta idea, us portem un programa molt especial sobre un col·lectiu oprimit i al que volem donar una plataforma, el col·lectiu trans.
Abans de començar, però, volem fer un statement.
Sí, volem deixar clar que nosaltres no formem part d'aquest col·lectiu, però volem que el nostre programa sigui un espai segur on es puguin expressar i donar la seva veu.
Molt ben dit, Guillem. Estupendo. Bé, abans de començar, situem-nos una mica. En el programa d'avui comptarem amb la participació de persones maquíssimes que han accedit a venir fins la FIMA per fer possible la nostra visió.
Bé, i ja poden ser maquíssimes si han accedit a venir fins a la FIMA. Ens espera una entrevista, una secció al carrer que no oblidareu i una taula de debat, així que no marxeu!
A l'entrevista d'avui ens centrarem concretament en la representació del col·lectiu trans en el món dels audiovisuals.
I qui millor per parlar d'aquest tema que la nostra convidada, no, Laia?
I tant! Avui amb nosaltres tenim a la meravellosa...
Fenomenal!
Increïble...
Iris López Romero!
Gràcies.
Bon dia, Iris.
Bon dia.
Has vist quina presentació?
Aquí comencem ja efusivament.
Heu parlat amb la meva àvia, no?, per fer-ho.
Sí.
Piropos estos?
Los piropos.
Sí.
No podia ser menys. Bé...
Digueu-me.
Pels nostres oients, la Iris, que ens acompanya avui, té 25 anys i és una dona del col·lectiu trans. És guionista, narrative designer, per ser concrets, i ha creat històries per pel·lícules, sèries i videojocs. Uh-huh. Sempre tenint en ment una perspectiva en la que creu i defensa, la perspectiva transfeminista. No, Iris?
Sí, això mateix.
Estupendo. Com hem dit, sempre que crees històries tens en ment aquesta perspectiva transfeminista. Ens podries explicar, perquè ho entenguem una mica, en què consisteix?
Clar, tots els referents que tenim, totes les històries de ficció que ens venen al cap, el 80%, 90% són escrites per homes. On el paper de la dona doncs, és una recompensa, un tresor que ha de trobar, és l'amor, és la que traïciona, no? Després tenim ficció escrita per dones, on les dones són empoderades, però necessitem també més representació del col·lectiu que no sigui tan binària, que existeixin persones queer, persones intersexuals, persones trans, i aquesta és la perspectiva des de la qual jo creo.
Clar, ser tot l'inclusiu que sigui possible.
Clar.
Exacte. I ens preguntàvem com, de quina manera tu intentes aplicar aquesta perspectiva en els audiovisuals o guions o projectes que tu fas o crees.
Clar. Jo sempre crec que la ficció ens educa. I això, doncs, no m'agrada tampoc escriure d'una cosa que no conec, no? Mm. Però sí que escric de coses que conec, no? Sobre el transfeminisme, sobre ser trans, sobre descobrir-se a una mateixa... Mm-hmm.
Els niputaiders tenim un dubte. Doncs a l'hora de representar el col·lectiu trans, què creus que és millor? És millor representar-lo en una realitat oprimida i fins i tot cruel, el que entendríem com a crua realitat, o potser donar... un imaginari o uns personatges que s'han tenint una vida plena i no caure en... Ostres, si sóc del col·lectiu tindré una vida horrible, saps?
Clar, normalitzar.
Jo crec que aquí tinc una opinió polèmica. Penso que si hi ha representació i aquest personatge surt victoriós, entre cometes, està bé, en el sentit de... la majoria de personatges LGTBIQ+, que hi ha a la ficció, la seva trama és de descobrir-se un mateix. No està la trama d'amor...
Clar, de tenir una vida normal...
Clar. Mm-hmm. No, és el gay de la sèrie,
exacte,
no?
Sí,
salir de l'armari con la família... Tot más conflicto.
Això mateix. Mm-hmm. I tracta del sofriment i del patir, no? Que, mm-hmm. que, que es dona aquest pas. Ostres, això perpetua, no? Un estigma de pobrecitos.
Exacte.
Pobrecitos los gays, pobrecitos las lesbianas, pobrecitos. Però mireu, ara mateix, fa unes setmanes, crec, o un mes o dos, ha sortit a Netflix Heartstopper, que és una sèrie on...
Molt xula, sí.
Ostres, és una sèrie on els protas són gay i bisexual i és una sèrie feliç.
Bé, ja ens has dit com tu intentes posar aquesta perspectiva transfeminista. Creus que o has tingut alguna experiència on la indústria audiovisual o guió o videojocs t'hagi rebutjat això?
Sí. Mira, tinc un cas on va passar físicament en una classe de guió. Van presentar les nostres sèries i van venir tres productores. I ja vaig explicar una de les meves sèries i la protagonista era una dona. I una de les productores em va dir, oye, tu... Clar, jo no tenia cispassing en aquell moment, no? No vestia com... que socialment s'entén com un home, no? Mm-hmm. Em va dir, oye, tu... ¿por qué escribes sobre personajes femeninos empoderados si eres un hombre, no sé qué, tal? Ay, clar, sí. I davant de tota la classe vaig dir, bueno, és que soy una mujer trans, empiezo a hormonarme d'aquí dos setmanes, tal. Clar, tothom va flipar, no?
Xoc.
Clar, clar, xoc, que sí. Flipes. Mal.
Sí.
Mal.
Ja.
Bueno, ara anem a entrar una mica aquí en terreno suculento, per dir-ho d'alguna manera.
Me gusta.
Perquè també crec que ens interessa parlar de sexe, no, Guillem, dins de l'audiovisual?
Sí, perquè ara estem veient actualment moltes sèries com el sexe a l'audiovisual comença a ser algo més parlat i més representat, i no només dintre la heteronormativitat, sinó també entre parelles homosexuals, lesbianes, gais, i també tenim personatges trans. Però sembla ser que els personatges trans no tenen escenes sexuals.
Clar.
Perquè... no hi ha sexe al col·lectiu trans?
Costa de trobar, sí, sí.
Llavors,
què en penses?
Jo penso, sempre, no només en la part del sexe.
Mm-hmm.
Si lo vas a escribir mal, no lo escribas. ¿Vale?
Exacte.
O sigui...
Grabado.
Això...
Sí, sí, a fuego.
La màxima.
Sí, sí.
No? Però, ostres, l'última de James Bond... van contractar la Foyf, que és la creadora de Fleabag i de Run, etc., per revisar el guió i que els personatges femenins estiguin ben construïts.
Molt
el
important.
Guió va canviar el 70% del guió.
Dios.
Doncs, ostres, contractar persones trans per a revisar guions on apareix gente trans.
Clar. Ara estàvem parlant de sexe, això. Que, primer, que o no ho veiem, o veiem poc, o ho veiem mal representat.
Sí.
I a vegades quan es veu, també es veu des de molt fetitxat, des de també la prostitució, o com només pertanyen al col·lectiu trans, si tenen sexe és perquè es prostitueixen, sí. Perquè si no, no tenen sexe.
Una cosificació molt heavy a la indústria, no?
Això és, parlant malament, una merda, no? Però va associat a la representació trans. O sigui, si surt una escena de sexe trans és perquè és prostituta.
Mm-hmm.
I això significa que aquest personatge només és la puta de la sèrie i ja està. Mm-hmm. No és que tingui un paper important, no és que... No.
I és això, que a vegades és tan fàcil com donar-li una profunditat, no? I com creus que hauries de... En el cas que fos un personatge trans secundari, vull dir que, per exemple, a Heartstopper, la L, es diu, com creus que fan perquè, tot i no poder-li donar la profunditat que li voldries donar sent un protagonista, com pot ser un secundari ben representat?
Una vegada he escrit de prota un personatge trans, perquè no ven.
Això
és que és una merda. És que és una merda.
Sí.
O sigui, o estàs en una posició de poder i pots escriure el que vulguis...
Mm.
O te tienes que comer todos los mocos, ¿no? Llavors, com fer personatges secundaris potents? Jo sempre penso que la moraleja. Una sèrie, una peli, és un conte. I té una moraleja, no? Sí, tornant a la que se avecina. Sí, los personajes que són machistes, transfobos, etc., guanyen, o sigui, surten com victoriosos a la seva trama, això és guai. Però si tenen un càstig i perden, això és Jope, la gent ho veu i diu, hòsties, esto no lo tengo que hacer. Però si l'Antonio Recio diu, pues los maricones, los negros, los no sé qué, los no sé cuántos, i després guanya...
I una altra pregunta que ara passant, tornant al sexe un altre cop...
Sí, aquí vamos haciendo...
M'encanta.
Sí, per, estem fent una mica...
Pupurri.
Exacte. Jo crec també que en els audiovisuals molts cops no es parla del sexe del col·lectiu trans perquè hi ha com molta por de que siguis un home i tinguis una vagina, saps? I, o siguis una dona i tinguis un penis. Perquè això ja, per la gent, és una explosió.
Jo crec que tot va relacionat amb com la societat veu el sexe. Si la societat veu el sexe com una penetració, error. Perquè s'espera això a les escenes de sexe.
Clar.
Hem d'entendre que el sexe no només és això. I que una persona amb penis pot no agradar-li la penetració. O... no sé, mil coses.
Sí, sí, mira.
Llavors, quan comença el sexe, quan acaba, quan... Això és un debat que ens hem de fer com a societat i, ostres, després, a la ficció, doncs, és el mateix, sí.
Jo és que, bueno, penso que els dos coincidim, que ens quedaríem parlant aquí tot el matí amb tu,
sí.
Perquè és que hi ha moltes coses a dir de, realment de la representació del col·lectiu i hi ha molta feina a fer, penso. Però abans d'acabar... volem fer una mini secció.
Molt especial.
Que és...
la secció...
la secció...
la secció...
del convidat.
Olé!
Molt bé. I el que ens agradaria, que ja ens has fet com una mica de 5 cèntims, és que ens fessis un parell de recomanacions.
Sí, volem dues pel·lícules, sèries o audiovisuals o videojocs on creus que està ben representat el col·lectiu trans i... un, dos altres representacions on creguis que...
horrible, horrible. Fatal.
Vòmit.
Vale. Paco León en Homo Zapping, que yo creo que nadie consume Homo Zapping a día
no,
de hoy.
A día de hoy, bueno, te lo encuentras por ahí en el APM y claro, estas, claro, estas claro. Cosas, claro.
Error.
Error. Primer
mal.
Error.
Aquí en Quien Vive Hace Bien, que tiene personajes gays representados y son guays, ¿no? Porque todo el mundo salió del armario a través de Mauri y Fernando.
Claro.
Però personatges trans, mal.
Fatal, vale.
Horrible.
Llavors, i positiu tenim...
A Trevor de Shameless.
De Shameless, sí. Perfecte.
I hem comentat algú més al llarg de l'entrevista.
La L de Headstopper. Perfecte.
Que...
doncs moltíssimes gràcies. Ara ja
jo
tenim
crec...
una mica més de puta idea, no? Del col·lectiu trans i la seva representació, Laia.
Totalment. Jo crec que aquesta entrevista ha estat molt reveladora, Iris. Estem infinitament
sí.
agraïdes.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, per donar-nos un espai.
I vosaltres, oients, no marxeu encara, quietos paraos, perquè encara queda molt més del nostre programa. No marxeu.
Ni puta idea, el programa que hauria d'escoltar la Yuso en comptes de signar tants contractes.
Seguim amb la nostra secció més esbojarrada, amb la Lolita Margarita, que ha sortit al carrer a parlar amb el jovent sobre el col·lectiu trans. Et passo la connexió, Lolita.
Per primera vegada a la història no estem gravant a l'estudi de ràdio de la facultat, sinó que ens trobem a peu de carrer amb la gent. Què en saben del col·lectiu trans? I quines opinions en tenen? En quin punt de la nostra suposada societat lliure i oberta de ment ens trobem ara mateix? Avui ho descobrirem. Joder, vámonos! Què entens per persona trans?
Persona que no s'identifica amb el gènere
que li ha tocat.
Sí.
Persona que ha nacido con el... con un sexo con el que no se identifica. ¿Se dice sexo?
Creo, o sea, no sé si... no sé bien cómo explicarlo, pero creo que no sé si es solamente que no se identifica con el sexo, sino que no se identifica como con el rol que tiene asignado.
Eso podría ser persona no binaria, ¿no? A lo mejor no es lo mismo.
Pues una persona que... no s'identifica amb el seu gènere biològic.
Una persona que no se sentís identificada, no? en el seu sexe, no? Que ha començat el procés de canvi.
Des de la meva experiència, no sé si m'equivoco o no, però ho entenc com una persona que s'ha, o sigui, és com d'un gènere diferent al que se li ha com assignat, diguéssim, entre cometes, al seu biològic.
Persona que s'identifica amb un gènere que no és...
no és el que ha nascut.
No, que no, no, sí. que no concorda amb els seus genitals.
Al moment de mantenir relacions sexuals, creus que s'ha de parlar abans sobre quin aparell reproductor té cada un?
No.
No.
Jo crec que no. Que no influeix.
Jo crec que tampoc, si t'agrada una persona...
Vull dir, si t'agrada la persona és igual que hi hagi ja.
Sí. A veure, jo crec que hauria de ser una cosa més natural, però sí que és veritat que... com estan les coses avui en dia, o sigui, és veritat que es comença com a acceptar una mica més el fet de que hi ha gent de segons quin gènere que no té com el òrgan reproductor que li correspon, entre cometes. Llavors, en aquests casos sí que s'hauria de parlar, però trobo que hauria de ser una cosa més natural.
Depèn de la també la intenció que hi hagi al darrere.
Jo creo que no. Cuando conoces a una persona también te atrae su personalidad.
Yo creo que... que no se tendría como obligación, pero que si lo necesitas, creo que sí que podría ser como factible que alguien lo preguntara o tuviera la necesidad de decirlo, ¿no?
¿Crees que para algunas personas el col·lectiu trans pot suposar un fetitxe?
Per la gent que està una miqueta malaltona és molt possible. Sí, sí.
Sí, sobretot sí. A los hombres que transitan a cuerpos de mujer.
Malauradament crec que sí. No conec una explicació exacta com sobre per què passa això, però crec que sí que passa.
Sí, puc imaginar i entenc que passi, però clar, també genera molta problemàtica això, vull dir, al final.
Això està tot per avui, ni puta idea. Retorno la connexió a Plató.
Ni puta idea, el podcast que hauria de sintonitzar el rei caça elefants des d'Aràbia Saudí.
I benvinguts un altre cop, estem aquí al plató i... hòstia, Lolita, com has aparegut aquí de cop i volta?
Ué, ja torno a estar aquí, amics meus, una setmana més. Què, com ha anat el treball de camp? Alguna anècdota?
A veure, com sempre, ni fu ni fa, però la gent no té ni puta idea.
Però bueno, no us preocupeu perquè avui us porto dues persones per debatre sobre tots aquests temes que he anat preguntant jo al carrer. Avui tenim amb nosaltres en Kevin i la Vicky!
Hola, buenas,
¿qué tal?
El debat.
Bueno, sisplau, presentadors del meu cor, em podeu fer 5 cèntims dels nostres meravellosos convidats? Home, i tant! El Kevin, tot i ser director d'Aran Publicitat, dedica gran part del seu temps a l'activisme pel col·lectiu trans i és creador del projecte Angry Trans Youth, que pretén visibilitzar la ira justificada que hi ha dins del col·lectiu trans.
I la Vicky ha estat anys fent activisme polític dins de diferents organitzacions dins del barri de Barcelona i a nivell de Catalunya, però ara està perseguint la seva carrera musical.
Quins perfils més bons tenim avui amb nosaltres. Ara que ja hem presentat els nostres convidats com toco, hem vist que tot i haver preguntat a gent jove i de Barcelona, encara hi ha alguns dubtes a l'hora de definir què és una persona trans. Podeu aclarir-nos una mica aquest concepte?
Sí, faltaria més. A veure, els conceptes no estaven tan desencaminats, n'hi havia alguns que més, alguns que menys. Bàsicament, una persona trans és qualsevol persona dissident de gènere del que han assignat. No parlem ni de biologia, no parlem ni de genitals, no parlem ni de sexe. Estem parlant de gent trans o transgènere, com seria la paraula sencera. Estem parlant de gènere, repeteixo, no de sexe i no de genitals, i no de cossos equivocats ni cap altra merda d'aquest tipus. Llavors, una persona trans és una persona dissident de gènere en tant que no es considera del gènere assignat al néixer, ja sigui que es considera l'oposat absolutament, sigui una persona binària, o que es considera un terme intermig o inclús fora d'aquest espectre, que seria la gent no binària.
Sí, jo sobretot era, escoltant l'àudio, el que he pensat era el tema de la paraula assignat, el gènere assignat, que és com la diferència entre parlar d'un... l'oposició del gènere propi al sexe biològic com un statement absolut que et dona la natura, diguem que el gènere d'una persona trans està com en oposició al gènere que li assignen, o no en oposició, però no és el mateix, és dissident del gènere que li assigna com a nivell social. Jo crec que la importància és de, més enllà de biologia o de més, no cal ni parlar de biologia en aquest tema perquè és una cosa completament social, l'assignat i el que a vegades es diu sentit.
Per... Sí, realment estem parlant de sentiments, d'un es coneix a un mateix.
Bé, sí, i amb la línia que has dit, Kevin, de com això, el ser transgènere no té res a veure amb els teus genitals ni amb la biologia, hem vist que alguna gent comentava la importància de transicionar com per formar part del col·lectiu, quan realment veiem que hi ha moltíssima gent trans que no acaba transicionant.
Efectivament, el moviment trans ha evolucionat molt des de que ha anat creixent molt amb els anys i s'ha anat aprenent molt, nosaltres els primers, vosaltres els segons, és una cosa que creix amb nosaltres. Llavors, antigament, quan jo vaig començar a transicionar fa pràcticament 6 anys, es contemplava únicament que una persona trans era aquella que requeria d'una transició mèdica, voluntària o exigida per el sistema, en aquest cas per formalitzar canvi de documents, etc, etc. Avui en dia s'entén que no hi ha tal cosa com un cos equivocat, no hi ha un genital assignat a un gènere concret, la gent és molt plural, la gent és molt diversa i la gent és gent, això per començar. Mm-hmm. Llavors, entès ja que el problema no és nostre, dels nostres cossos, sinó del sistema, com està plantejat, nosaltres ja no ens veiem necessàriament a la necessitat, tot i que repeteixi la paraula, de transicionar mèdicament. És una opció, òbviament. Mm-hmm. És una forma d'estar més a salvo, per dir-ho d'alguna forma, socialment, perquè òbviament és molt més fàcil que una gent et llegeixi, en el meu cas com un noi, si tinc barba, si no tinc pits, però jo no necessito operar-me, ni tenir barba, ni prendre testosterona per ser un més noi del que... Jo soc exactament igual de noi que era quan vaig néixer, que era fa 5 anys quan vaig començar amb la transició en testosterona, en el meu cas. Llavors, la transició és una opció, és una via més, però l'absència d'aquesta mateixa no invalida la identitat com a persona trans. I això és el que estem intentant que s'eduqui socialment, a deixar de llegir la gent tal qual la veiem. Una persona que té pits i no té barba no necessàriament serà una noia, potser s'identifica com una persona no binària, potser és una persona, un home trans, que no pot medicar-se, o sigui, a més, perdona que estic com acaparant-me el micro, Vicky, si m'interrompo en qualsevol moment, la medicació no és per tothom. Sí. Hi ha gent que no pot prendre testosterona per motius de salut, hi ha gent que no té accés per, siguin immigrants, no tinguin papers, no tenen accés a una unitat de gènere que els faciliti el canvi. Hi ha gent que no vol, hi ha gent que està encara sota el mandato, per dir-ho de forma, de les seves famílies, que són famílies abusives, que no els hi permeten tenir aquest canvi social, o que poden estar en risc laboralment si transicionen mèdicament. Llavors, és una via? Sí. És l'única via? No. Hem de deixar d'entendre-la com a única via? També.
Sí, i sobretot això que dius que és molt important, que no tatxar cap història del col·lectiu trans, és a dir, totes les històries són vàlides, no? Cap i a la fi.
Clar, clar, és que hi ha tantes realitats com persones.
Exactament,
en aquest món.
I no hi ha una única forma de viure la masculinitat, ni la feminitat, ni el gènere. El gènere està, al final és com la roba, està per passar-s'ho bé, per trobar el teu estil, i és una cosa fluida, no és una cosa estàtica. Jo quan vaig sortir a l'armari fa 6 anys, jo estava convençudíssim que era un home trans i em segueixo utilitzant aquesta etiqueta, però jo ara he de construir la meva idea de gènere. Jo sé que sóc una persona no binària, transmasculina, alineada amb la masculinitat, i estic amb testosterona i estic molt tranquil. I no em molesta si llegit com un home. Però què és ser un home?
Mm-hmm. Clar, és que...
Sí, no sé, al final és això, en plan... Els últims anys ha canviat molt el panorama, inclús, sobretot, potser, dintre de... del propi col·lectiu i l'enteniment de qui som i què volem i de més. I, bueno, és això, el tema de quan vam sortir més o menys al mateix temps de l'armari, era un panorama que era com una mica desolador, vist en perspectiva.
Era honestament terrorífic.
Molt el terme que s'utilitza moltes vegades, que he escoltat jo, el de transmedicalista, no? De gent que és trans i aboga pel fet de que has de voler transicionar i has de tenir una certa disfòria amb el teu cos i de més, que és com, és un concepte que amb el pas dels anys, ara 5 anys que han passat, moltes persones trans ja entenem que no ha de ser així i clar, o sigui, al final anem aprenent, anem una mica... intentant educar, tampoc és la nostra labor, però al final és una forma de sobreviure.
És supervivència, efectivament.
I això, bueno, anem... Amb aquests termes anem una mica pues, evolucionant.
Sí, és que ha canviat tot molt en 5 anys. Jo quan sortia a l'armari vaig buscar a YouTube homes trans, perquè és que no hi havia...
Clar,
hi havia 4 o 5 referents de canals de YouTube d'Espanya, que tampoc són referents de res, amb perdó. Però en aquell moment jo no sabia...
Que no són referents.
No són referents. Però per què? Però perquè tampoc en tenien ells. Vull dir, com li pots demanar a una persona que de la nada inventi un referent de masculinitat quan amb prou feina estan sobrevivint? Òbviament són gent molt cis-heteronormativa, tot i ser trans. Òbviament és gent que es matxaca al gym. Però perquè tampoc s'ha donat eines per intentar provar un altre tipus de masculinitat. És algo que és molt nou per nosaltres. Perquè la falta de referents a mitjans... Ara hi ha sèries amb personatges no binaris, ara hi ha sèries amb personatges trans normalitzant-se. Jo la primera pel·li que vaig veure, i això és Trigger Warning Suïcidi, la primera pel·li que vaig veure jo quan vaig sortir a l'armari era Boys Don't Cry. No, de fet no és suïcidi, és homicidi. La pel·li acaba que el noi Trasen el maten. Sí. És la primera peça de mitjans d'algú que es representava ser com jo. I acaba la pel·li que el maten. Per això, tant la Vicky com jo, no som gent que se'ns estigui pagant per fer formació. Tota la gent trans té una tendència quasi teatral a fer pedagogia. Però per què estem fent pedagogia? Perquè si no se'ns mata. Perquè si no, no se'ns entén. Perquè si no, no se'ns respecta.
És això que deies, Kevin, sobre el, com molts cops com se li posa a sobre la feina de la gent trans d'educar els altres i de, com si la seva pròpia existència hagués de justificar, autojustificar-se. Però clar, és, tristament és el que has dit tu, que és un acte de supervivència, no, al cap
i
a la fi.
I això ho enllaçaria jo amb la segona pregunta, que s'estava parlant d'avisar o no abans de tenir sexe a una persona. Som trans, ho hem d'avisar, ho he de portar escrit al front. La resposta és molt òbvia, és no. Però com sempre hi ha peros. Jo puc no explicar-ho, què pot generar això, una situació de violència. Okay. Dir, al final, la gent trans, el primer no és educar, és estar a salvo, és sobreviure. Llavors, és evitar violències potencials. Normalment, la gent trans avisem o directament evitem aquest tipus de dinàmiques. Per què? Pues perquè és molt arriscada. I avui dia no se'n parla, però segueixen haver-hi moltes situacions violentes que l'única forma d'evitar és donar pistes al voltant. Per què? Pues perquè no és que nosaltres vulguem forçar a la gent a tenir sexe amb nosaltres. Nosaltres el que volem és tenir sexe amb gent que estigui deconstruïda.
I jo anava a dir, en plan, això que... Sí, em sembla que el debat aquest és, en certa forma, un fals debat, perquè és com es planteja ja des del preestabliment del concepte de que les persones trans anem a enganyar. El primer que fas quan, almenys jo, molta gent trans, quan entres a un cercle, és directa o indirectament mencionar que ets trans de forma que ho deixis clar i no hi hagi cap tipus de malentès en el sentit que et puguin fer mal d'alguna forma.
Una relació sana, sexual o afectiva implica el coneixement des d'una primera instància de la nostra condició trans. No, perquè no una sensació de deuda per l'altra persona, sinó una sensació de seguretat per nosaltres mateixes.
I també relacionant una mica amb tot el tema de la violència i tal, s'ha comentat en les preguntes i de fet també a l'entrevista que hem tingut el tema del fetitxe constant. No sé si teniu alguna idea al respecte.
És una merda. A veure, jo sóc una persona bisexual, el que vol dir que m'emporto pals per tots costats i que, per exemple, el cas més habitual és nunca he estado con hombre trans, m'interessaria provar, i és com molt bé, prova el tofu, a mi no em provis, sí, jo sóc una persona i no sóc una experiència a col·leccionar. Ara que se'ns comença a entendre com a persones, la gent deixarà de ser subnormal. Fins llavors, seguiran passant coses.
Però Vicky, tu també penses el mateix.
Sí, és que és això, és que és com... Sí, és un debat que em sembla bastant establert, en plan, com els meus cercles és com bastant... Està bastant establert, que sí, hi ha gent que fetitxa les persones trans, especialment les dones, i suposo... Bueno, els perquès es poden parlar, el tema de morbo, del que sigui, el que es vulgui, però més enllà dels perquès, jo crec que és en els meus cercles és una cosa que està bastant establerta, que és una cosa que passa.
És això, Will. No hi ha... davant d'una situació d'algú que et fetichitza, perquè és una cosa que es veu, ni s'olora a distància, l'única cosa que pots fer és esquivar-la. Perquè aquí podràs educar una persona de Grindr que t'està dient que tu no pots ser top perquè tu no tens penis. És com, tinc quatre. Quin vols? Vull dir, és això, vull dir, aquest tipus de situacions s'han d'esquivar, però com s'ha d'esquivar qualsevol persona que genera una violència sobre les dones, sobre les minories, sobre el que sigui.
Sí, al final, ara mateix, o sigui, l'únic que em sembla com una mica més rellevant i amb una mica més de matís en aquest tema és el tema dels que es diuen chasers, que s'intenten com el escudar, no?, en el soc aliat, aliada, el que sigui i de més, que és una cosa que és una mica em sembla més rellevant perquè s'ha d'anar amb una mica de cura i tenir com una mica de awareness d'aquestes coses perquè que algú et validi com estàs agradant i tu, hòstia, fins i tot sent trans, agrado a algú.
Que és un concepte que... És una cosa que la gent es pensa que no, però jo vaig trobar fa poc una llista de preguntes, dubtes, mogudes mentals que tenia, en plan, una llista de coses que jo creia que podia anar malament un cop sortís de l'armari i ho posés en boca de gent. I una de les coses és mai ningú m'estimarà, mai podré tornar a tenir sexe, i com aquesta, 25 més en la mateixa línia. És veritat? No. M'interessa dir-ho perquè hi ha gent que possiblement ho escolti i estigui en aquesta fase? Sí, és mentida. Perquè la gent està canviant, queda gent bona, la gent té ganes d'aprendre, i qui no, aprendre pel sac.
Exacte. Sí. Doncs amb aquest supermissatge de a qui no, aprendre pel sac, hauríem d'acabar el debat. Debateríem amb vosaltres moltíssima estona més, però s'està acabant el temps. Però moltíssimes gràcies per venir, de veritat, al nostre debat i per aportar-nos aquestes superinteressants perspectives. I
que ens
feien
falta
el nostre programa.
Sí, sí. Jo, com a Lolita, us dono les gràcies per venir aquí.
A vosaltres.
Sí, sí. A vosaltres, res.
I bé, fins aquí aquest primer capítol de Ni puta idea. Capítol dedicat a donar veu al col·lectiu trans. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem la setmana vinent.
I recordeu,
hi ha tantes realitats com persones trans.
Un podcast de Núria Castellet, Marina Sardà, Laia Cubillo, Ingrid Ruano y Guillem Seuba. Podcast creado con el apoyo del Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, en el marco del proyecto CAPGEN de investigación de creación de piezas audiovisuales feministas con perspectiva de género.